Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Passant 3 minuts de 8:45.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions també a tota la gent que ens escolta per internet. Benvinguts tots, totes, al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal? Com esteu? Bona nit. Sempre s'ha dit que la NBA és un bon mirall on reflectir-se i el cert és que la forma com han gestionat la polèmica protagonitzada per Donald Sterling, encara propietari de Los Angeles Clippers, doncs n'és un bon exemple. A diferència del que es podria succeir aquí o de les decisions que es podrien prendre aquí, allà no van amb contemplacions, tal i com va demostrar el nou comissionat Adam Silver.
Effective immediately. I am banning Mr. Sterling.
Efectivo inmediatamente, estoy suspendiendo de por vida al señor Sterling de cualquier relación con el equipo y la NBA.
Mr. Sterling may not attend any
El señor Sterling no puede asistir a partidos de la NBA, entrenamientos, oficinas, al igual que instalaciones de los Clippers.
And he may not participate in any business.
Él no puede ser parte de ninguna decisión o negocio que involucre al equipo. No podrá asistir a ningún evento de la NBA. También estoy imponiendo al señor Sterling una multa de $2.5 millones, la máxima que la NBA puede imponer en estos casos.
These funds will be donated to organizations dedicated to anti-discrimination and tolerance efforts.
Dineros que serán donados a una entidad de beneficencia elegida por la Liga y la Unión de los Jugadores.
I així ho explicaven els companys de la ESPN. Així, doncs, les greus acusacions racistes del propietari dels Clippers no han quedat en sac trencat. És més, com escriu avui Xavi Martínez Olivar al diari Esport, la reacció del comissionat de la NBA hauria de marcar el camí a seguir. El senyor Sterling queda suspès de per vida, la NBA l'obliga a vendre la franquícia i a pagar una multa de $2.5 milions. Ara veurem quina sanció i quina multa li cau a l'indesitjable que va llançar un platan a Dani Alves. Ell, David Campayo Lleó, de 26 anys, ha quedat en llibertat amb càrrecs. Ahir va ser detingut per un delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques recollit a l'article 510 del Codi Penal. Passant 6 minuts, de 8:45, comencem.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
això sí, la sanció econòmica de 2,5 milions de dòlars imposada a Donald Sterling, la màxima que pot imposar la NBA no deixa de ser doncs, irrisòria si tenim en compte que la fortuna del senyor és d'uns 2.000 milions de dòlars. I per cert, la darrera, segons la ESPN, la periodista i mediàtica Oprah Winfrey estaria considerant juntar-se amb David Geffen i Larry Ellison per fer una oferta i comprar els Clippers. Veurem en què queda tot plegat. A tot això, toca saludar a l'equip del Bàsquet del Dia amb l'Adrià Santasusagna. Bona nit.
Bona nit.
El control tècnic, el Jordi Carretero. Hola, Jordi, què tal? I a la producció, el gran Xavi Pagan.
Què para, company, com estàs? Ets un crac.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Esperem els teus comentaris.
Un Jordi Carretero que, escolta, fa molta feina aquest home.
Molta feina.
Fa molta feina i és l'encarregat de trobar aquestes músiques.
Aquestes músiques que només...
Que ningú diria que és una banda russa, eh? Que fa aquesta versió del... Electro Movet. És una banda russa i es diu com?
Los Colorados.
Los Colorados. Que la gent ho busqui per internet perquè tenen el seu puntet. Tenen el seu puntet. Doncs això en un bàsquet al dia en el que debatrem sobre la sanció a Donald Sterling, entre d'altres coses, amb Tomàs Jofresa i Xavi Oltra. Abans, però, demà dijous tenim dos partits pendents de disputar de la 28a jornada de la Lliga Endesa. Són l'Herbalife Gran Canaria-Barça, que jugarà a 1:15 hora d'aquí, en directe per Teledeporte, i el Madrid Fiat Joventut, que es disputarà a les 7 de la tarda en directe per Esport 3. Doncs avui farem prèvia d'aquests dos enfrontaments i parlarem amb Albert Oliver, base del Gran Canaria. Equip que demà estrena el seu flamant pavelló. I demà, a 6:45 de la tarda, també es juga el València contra l'Unix Kazan, que disputaran a la Fonteta el partit d'anada de la final de la Eurocup. El conjunt xe ja ha començat a escalfar l'ambient.
Canta. Grita. Anima. Alerta. Silva. Es tu momento. Uno, haz gárgaras y ensaya tu grito.
Dos, ponte algo de color taronja.
Tres, ven el 1 de mayo a la Fonteta a las 5 de la tarde.
Cuatro, grita. ¡Au!
Cinco, haz subir los decibeles del pabellón.
Estamos a medio paso de ganar la Eurocup.
Estamos a punto de volver a hacer historia.
Esto se merece Toroy Taronja.
Doncs demà la Fonteta, sens dubte, que viurà o tornarà a viure. Un partit històric, a dos partits, el conjunt de Pere Subits d'aixecar aquesta Eurocup i de classificar-se per mèrits propis per disputar l'Eurolliga la propera temporada, tot i que la competició europea ja té previst, en principi, anunciar d'aquí no massa, doncs que convida, que donarà una wildcard al València Bàsquet perquè també s'ho mereix per competir els propers dos anys a la màxima competició europea. Doncs vaja, tot plegat. I fins a 9:45, tots preparats per viure amb nosaltres el millor bàsquet. I estigueu atents, perquè al programa d'avui donarem el nom de les dues persones que aquest cap de setmana aniran de franc al Palau a veure el Barça Caja Laboral i a l'Olímpic de Badalona, a veure el Fiat Joventut Múrcia. Abans, hem de repassar els noms de la jornada, notícies, parlem de l'ACB, perquè ja pots votar.
Els trofeus de la Lliga Endesa d'aquesta temporada 2013-2014 a la web de l'ACB. Ja pots escollir qui vols que sigui el millor jove, el millor quintet jove, l'MVP Orange i el millor quintet de la Lliga Endesa. Recordem que les votacions populars tenen un valor del 25%, el mateix valor que la resta de sectors que votaran, jugadors, entrenadors dels clubs de la Lliga Endesa i periodistes.
Gran Canària Arena.
Demà s'estrena el nou pavelló de Herbalife Gran Canària en el partit ajornat de la la jornada 28. És el partit que jugarà el Barça, serà demà a partir de 1:45 del migdia i en directe per Teledeporte. Recordar també que la Penya també juga i a la pista del Madrid a les 7 de la tarda en directe per Esport 3.
Fabián Coser.
El jugador del Baskonia estarà de baixa al voltant de 10 dies per un microtrencament de fibres. Està ja descartat pel partit contra el Barça al Palau i es sotmetrà a un tractament conservador.
José Ángel Antelo.
Després de 5 mesos, la seva greu lesió, Antelo ha tornat a entrenar amb els seus companys. De la pivot de Luca Murcia vol reaparèixer abans que acabi la temporada.
El clàssic.
Que jugarà la jornada 32, el darrer partit abans de la Final Four, està fixat per dissabte a les 6 de la tarda, però podria avançar-se divendres a les 9 de la nit i així permetre als jugadors un dia més de descans per preparar la Final Four.
Barça.
Els jugadors Víctor Sadabra, Tolisoni, Boki, Nashbar van seguir a la tarda al pavelló de l'Illa Diagonal on van fer un clínic per 800 nens i nenes de les escoles Ítaca i Santa Teresa. Per la seva banda, Erasem Norbeck tindrà el seu primer campus que es farà al Muntanyà.
Hem de parlar del play-off de la Adecor.
Recordem que aquest divendres hi ha la tercera jornada dels play-off a les 9 de la nit, on el Palència i el Burgos ho tenen tot de cara per ser finalistes. L'Oviedo rep el Palència i el Burgos visita la pista del Breogán.
Adeco Plata.
Ahir es va acabar la fase de quarts de play-off i ja tenim definides les semifinals, que jugaran divendres a 8:15 de la tarda i a les 9 de la nit. A 8:15 ho farà el Prat a casa contra l'Alcáceres i a les 9 tenim un Palma amics de Castelló.
I hem de parlar de la Lliga Femenina i de Tatiana Gómez.
Perquè la jugadora de l'Alcáceres, de la Lliga Femenina 2, equip que ha ascendit a la Lliga Femenina 1, va jugar a la fase final embarassada de 3 mesos. Recordem que l'Alcáceres puja juntament amb l'Alcobendas i el Vizcaya.
Hem d'anar a Europa per parlar primer de la Eurocup.
Recordem que demà el València rep a la Fonteta a partir de 6:45 de la tarda l'únic casant dins de la final de l'Eurocup. Els dos clubs ja s'havien trobat a l'AS 32 i els dos partits els van emportar els russos, així un al·licient més pels de Pere Sovic.
Andreu Gudelok.
L'escorta de l'Unix Kazan i exjugador dels Lakers ha estat nomenat per l'Eurocup com a millor jugador de la competició d'aquest 2014.
Fotis Katsikaris.
Tots els mitjans grecs donen per fet que Katsikaris serà el nou seleccionador nacional grec en substitució d'Andrea Trincheri. Katsikaris, extècnic de València i Bilbao, dirigirà per segon cop una selecció nacional absoluta després de fer-ho ja amb Rússia.
Ucraïna.
Tot i el malestar polític que hi ha a Ucraïna, la fase de play-offs de la Lliga continua disputant i ja tenim els finalistes. La final la jugaran el Khimki i el Budivelnik.
Hem de tancar el repàs fent un cop d'ull a la NBA. Comencem parlant de Donald Sterling.
Recordem que el propietari dels Clippers ha estat suspès de per vida pel comissionat de la NBA després de les seves declaracions racistes. A més, se li ha posat una multa de 2,5 milions de dòlars i forçar-lo a vendre la franquícia.
Marc Gasol.
11 punts, 15 rebots, 4 assistències per 16 de valoració en 47 minuts.
Serge Ibaka.
15 punts, 12 rebots, una assistència per 17 de valoració en 43 minuts.
Aquesta matinada.
3 partits de play-off on els Wizards de Washington ja s'han classificat després d'eliminar els Bulls, guanyant-los per 68-75 en el darrer partit. Memphis supera per 99-100 els Thunder d'Oklahoma i es posen per davant de la sèrie amb un 2-3. Els Clippers, per la seva banda, han guanyat 113-103 contra els Warriors i destacar els 30 punts de Westbrook, les 13 assistències també de Westbrook i els 18 rebots de Noah.
Encara hem de destacar el draft NBA.
Aquesta setmana s'ha donat a conèixer la llista de jugadors que han sol·licitat la seva presentació pel draft de la NBA. Fins al 16 de juny, aquests podran retirar la seva candidatura per ser elegits en el draft. Procedents de la Lliga Endesa, trobem fins a un total de 8 jugadors, entre els quals trobem a Marcus Eriksson i Rasmus Larsen de la Bruixa d'Or Manresa i Jonas Kaven, Alex Suárez i Guillem Vives del Fiat Joventut. El draft se celebrarà el 26 de juny.
I la NBA desembarca
a Badalona, davant del partit entre Herbalife Gran Canària i el Fiat Joventut. Fins a 10 franquícies NBA van anar a Badalona per veure en directe el partit. Van venir representants dels Boston Celtics, San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks, Charlotte Bobcats, Miami Heat, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks, Phoenix Suns i Houston Rockets.
Doncs molts per veure a Guillem Vives, però sobretot, imagino que a Walter Tavares, el 2-20 de l'Herbalife Gran Canària. I per cert, encara un nom més, el de David Stern.
Comissionat emèrit de la NBA, oferirà una conferència el proper 7 de maig a Bilbao en el marc de la primera edició del Bilbao Sports Business Forum, un fòrum internacional que analitzarà el present i el futur de la indústria de l'esport i el patrocini esportiu d'alt nivell.
Doncs queden repassats els noms, les notícies de la jornada d'avui, dimecres 30 d'abril de 2014. Hem de parlar del Madrid Fiat Joventut i de l'Herbalife Gran Canària Barça. Es juguen demà dijous i ens espera aquest protagonista.
Hola, sóc Albert Oliver, base del Herbalife Gran Canària, i escolta, bàsquet al dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereixen equipament de calefacció, descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del bàsquet al dia a iVox.com. I si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
Doncs demà dijous a 12:15 hora d'aquí, hora peninsular, es disputarà el nou Gran Canària Arena a l'Herbalife Barça, partit corresponent a la 28a jornada de la Lliga Endesa que estava pendent de disputar-se. Va ser del Gran Ca, Albert Oliver. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Tot preparat per demà o què?
Sí, tot preparat.
Com teniu la nova casa?
Molt bé, la veritat és que és molt maca, és impressionant. I bueno, hi ha ganes de veure les grades plenes de gent.
Escolta, en els temps que corren, això d'estrenar nou pavelló, i com el vostre, no? Espectacular, no està a l'abast de tothom, eh?
No. Som uns pocs que podrem fer i bueno, intentarem disfrutar, però sobretot disfrutarem si guanyem el partit.
Us senteu uns afortunats pel fet de poder inaugurar i jugar, no?, en un pavelló com aquest?
Home, una mica sí, per començar el pavelló, perquè és espectacular, la veritat que està molt bé, el pavelló és gran, però la gent està molt a prop de la pista, jo crec que, bueno, que la gent que... No crec que sigui igual que sí, perquè si tenim el fil anterior, bueno, la gent està molt, molt a prop, però, bueno, aquí ficarem el doble de persones o més, o sigui que, bueno, esperem que ompli el pavelló cada dia, contra la base ja estan esgotades les entrades, o sigui que, bueno, pot ser algo molt maco.
Què creieu que trobareu a faltar del CIT?
Bueno, l'ambient que hi havia aquí és difícil de portar-ho aquí, no? Perquè el pavelló és molt petit, perquè està molt a prop de la pista, a tots els cantons estan quasi tocant la pista, però bueno, jo crec que per créixer pel club el canvi que hem fet és molt positiu i molt important, no? I si aconseguim omplir el pavelló, doncs, bueno, com a mínim serà com el títol millor, segur.
I del Gran Canària Arena, què és el que més t'ha sorprès?
El primer és molt maco, les instal·lacions estan molt bé, per la grandària del pavelló, per lo gran que és, la gent està molt a prop de la pista, està més a prop de la pista que es pot estar, no? I que és un pavelló gran, però que no sembla tan gran, no? I sí, jo crec que serà bo per nosaltres, per si algun dia no omplim el pavelló del tot, doncs, bueno, sembla que estigui ple, i jo crec que, bueno, que el pavelló està molt bé, totes les instal·lacions, els vestuaris nostres, el vestuari dels visitants, tot, la pista que tinc nosaltres per entrenar també, que està a baix, i que, bueno, és algo molt maco, i la veritat que estrenar-ho, bueno, és una cosa que, bueno, que molts pocs hi poden fer, no?
Tu et coneixes de sobre tots els pavellons ACB d'Espanya, no hi ha cap com aquest?
Home, jo crec que no, primer perquè és nou, i clar, tot el nou, doncs, bueno, té tot l'últim, tant al vestuari nostre, a la sala de premsa, a tot, no? La veritat és que encara hi ha molta gent al pavelló perquè tots els botons estan fent coses, dintre del pavelló estan fent coses, estan preparant el partit de demà contra el Barça, però està clar que quan la cosa és nova es nota i el nostre ho és.
Ara només falta inaugurar-lo de la millor manera possible, no? Amb una victòria.
No, però nosaltres sí, està clar que bueno, inaugurar-lo amb una victòria seria ja la cireta del pastís. No és fàcil perquè bueno, el rival és el del més complicat de la Lliga, més com està jugant ara, porta uns últims mesos jugant a un gran nivell, jugant al seu màxim nivell, però bueno, ens agradaria guanyar el partit, però ja sabem que és un partit molt complicat per nosaltres.
Què destacaries d'aquest Barça que ha anat de menys a més al llarg de tota la temporada i no sé si arriben en el millor moment després de classificar-se per la Final Four de Milà?
Bueno, primer, normalment els equips del Xavi Pasqual sempre comencen de menys a més, no? L'any passat també, l'altre crec que també, o sigui, és una mica estrany l'any que comencem a tope, no? Sempre arriben al final de, quan juguen coses, al final de competició i sempre competeixen molt bé, segurament. El més important del Barça és que sempre competeixen molt bé i quan juguen coses estan al màxim nivell. I ara ens trobem amb un Barça que està molt a prop de la Final Four, de jugar-se allà per entrar al playoff de la posició, i estan jugant molt bé, no? Tenen la baixa de Navarro, encara no sabem si jugarà contra nosaltres, però tenen un gran equip.
No, ja et dic jo que no, Navarro no ha viatjat.
I ara cada jugador està amb el seu rol i estan fent molt bé, no? Esperem el millor Barça, no? Està clar que hi ha molt bons jugadors, fins i tot, bueno, descarten cada partit jugadors i que estan jugant a un gran nivell ara mateix.
Albert, ajuda que no hagi viatjat Navarro?
Ja, bueno, però és que l'altre que surt és Oleson. Sí, sí. Home, a veure, està clar que Navarro és Navarro, segurament és el millor jugador de la Lliga, però no és el millor, però jo prefereixo que estigui Navarro, no? Ja que juguem contra el Barça, volem jugar contra els jugadors i disfrutar dels jugadors, encara que siguin en contra, però nosaltres preferim que el Navarro estigui. Sí que és veritat que per el Barça és un hàndicap, però jo crec que per l'espectacle i per nosaltres, que volem jugar contra el millor jugador del màxim nivell, volem que estigui, no? Però bueno, tenen molts jugadors al Barça i segur que el surti farà igual, no?
Però el que està clar és que el Barça no tindrà aquest plus que vosaltres sí tindreu, no? El fet d'inaugurar el pavelló, 10.000 aficionats animant-vos, això també suma i és important, no?
Home, sobretot la nostra gent, que la nostra gent estigui a sobre, com està cada dia, que segur que estarà amb el pavelló ple. Clar, està clar que és algo positiu per nosaltres, però esperem que no, que no es transformi en negatiu, sobretot quan estàs de celebracions, quan hi ha algú per celebrar, com la innovació del nostre pavelló, a vegades és en negatiu, però bueno, esperem que demà sigui en positiu i que ens ajudi per guanyar el partit.
I que una victòria, Albert, crec que no matemàticament, però pràcticament ja us assegura estar als play-off.
Bueno, sobretot una victòria per sumar una altra victòria, per la mantenir la cinquena posició nostra que encara tenim, intentar aguantar-la perquè queda poca lliga, perquè els partits que queden són complicats tots, perquè tothom es juga a algú, o no baixar, o entrar a play-off. O sigui que una victòria ens aproparia una mica més al play-off, però sobretot això per mantenir la situació on estem ara mateix.
Doncs, home, a 12:45, hora nostra, hora peninsular, aquest partit pendent de la 28a jornada de la Lliga Endesa entre l'Herbalife Gran Canària i el Barça. Vas, Albert Oliver, un plaer escoltar-te aquí al Bàsquet al Dia.
Igualment.
Uns 4 minuts per les 9 de la nit, doncs les explicacions d'Alberto Oliver aquí al Bàsquet al Dia, el dia abans d'estrenar el Gran Canària Arena jugant contra el Barça en aquest partit pendent de la 28a jornada de la Lliga Endesa. Encara podem escoltar, encara hem d'escoltar una veu més del conjunt canari.
És Eulís Baez, jugador de l'Herbalife, que explica que el partit de demà serà tota una festa i que és un partit per provar les instal·lacions i fer-hi ambient.
El jueves es un partido para probar las instalaciones. Yo creo que hay que probarlo, a ver si eso no se cae aquí. Ya sabemos que va a estar llena la cancha, por lo menos eso dicen las entradas, que se han vendido todas. Y bueno, a tocar que la marea amarilla venga aquí a destruir todo esto, a ver si no se cae, porque es lo que toca. Y eso es lo que nosotros no esperamos, los jugadores. Ya sabemos que no han apoyado todo el año, pero es un partido especial, ya que vamos a inaugurar el pabellón. Y bueno, nosotros lo que tenemos que procurar es que esa euforia que va a haber el jueves no se nos vaya toda la cabeza, sino que la utilicemos para sacar el beneficio de ella.
Un Eulís Baez que diu que esperen el Gran Canària Arena, el millor Barça.
El mejor Barça. Es un equipo que está jugando ahora mismo una dinámica muy, muy positiva. Y como ya lo sabemos de muchos años, tienen una plantilla enorme con muchísimos jugadores, muchísimo talento. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es prepararnos lo mejor posible para competir contra un equipo de primer nivel.
I pel que fa al Barça, com abans ja comentàvem amb el propi Albert Oliver, l'expedició blaugrana s'ha desplaçat a Les Palmes amb l'absència de Joan Carles Navarro, que se segueix recuperant d'una elongació al bíceps femoral de la cama dreta. Hem d'escoltar Erasen Lorbeck.
L'eslovè preveu un partit que sigui una festa amb l'estrena de la Gran Canària Arena i contra un rival molt fort a casa seva.
Lo respetamos mucho, Canarias juega muy buen baloncesto y sobre todo aquí en su pabellón va a ser un partido muy complicado. Como jugamos en nuevo pabellón va a ser una fiesta de baloncesto y estamos preparados para gran partido.
El fet que el nou pabelló sigui més gran, d'estil més europeu, l'Orbeck creu que els pot beneficiar.
Sí, puede beneficiarnos, pero ellos juegan altísimo nivel de baloncesto y tenemos que estar a tope si queremos ganar el partido.
Un Lorbeck que diu que el Barça ha de defensar molt bé i vigilar sobretot el tir exterior de Gran Canària.
Seguir jugando como estamos jugando, sobretot defender el juego que tienen ellos, que todos se abren, tiran de tres y son muy peligrosos, pueden meter muchas canastas y jugar nuestro mejor partido.
Doncs demà, a dos quarts d'una, hora d'aquí, hora peninsular, Herbalife Gran Canària Barça en directe per Teledeporte. I demà, a les 7 de la tarda, en directe per Esport 3, el Fiat Joventut juga el seu partit pendent també de la 28a jornada de la Lliga Endesa a la pista del Real Madrid.
I escoltem a Salva Maldonado, que diu que és un partit que no els preocupa massa, ja que el resultat dependrà del dia que tingui el Madrid.
Es un partido que no me preocupa mucho en el sentido de resultado, porque pues, prácticamente estamos hablando de dos niveles completamente diferentes. Nuestra exigencia no es en cuanto al resultado ganar en campo Madrid, sino intentar jugar al máximo, competir, seguir trabajando cosas nuestras y porque el resultado sabemos que no depende de cómo juguemos nosotros, básicamente.
El tècnic verdinegre té clar que el Madrid serà un rival molt dur, però espera que el seu equip pugui competir i continuar en un bon nivell de joc.
El Madrid és un partido pilón y a nivel de resultados pues ha ido demostrado, ¿no? A pesar de la última derrota en casa, que por estadística le tiene que llegar. Repito, no me preocupa mucho el partido en cuanto a resultados y sí en cuanto a conseguir que el equipo esté al 100% desde el punto de vista de actitud, de físico y sobre todo que estemos también mentalmente fuertes para una dura batalla.
I pel que fa al Madrid, Pablo Laso destaca la veterania que tenen certs jugadors del Fiat Joventut, com són Miralles i Sabaner.
Bueno, el Joventut yo creo que es un equipo con unas características claras, tiene gente muy veterana, que Kirsay, Miralles, Sabaner, que tiene mucha experiencia, que les dan el pozo y la tranquilidad a un grupo de jóvenes que están creciendo mucho, Vives, Llobet, los nuevos americanos. Entonces yo creo que están haciendo una muy buena temporada, muy sólida, jugándose el playoff y merece el respeto de un equipo que ha trabajado toda la temporada muy bien.
Pel conjunt blanc, ara mateix, l'objectiu és quedar primers a la classificació.
Bueno, nosotros sabíamos que después del partido de Valencia tendríamos un poco claro la situación clasificatoria. Nosotros ahora mismo con 6 jornadas por delante, ganando 4 partidos, seríamos primeros, no dependemos de nadie, está en nuestra mano, sabemos de la dificultad que tiene, como cada partido ACB, pero ahora mismo nuestro objetivo es mantener el primer puesto en la clasificación, que es lo que hemos trabajado todo el año.
Doncs demà dijous, si pel matí, demà és un dia complet de bàsquet, si pel matí a 12:15, hora nostra, tenim aquest Herbalife Barça a la tarda, en aquest cas en directe per Esport 3, el partit entre el Madrid i la penya. Doncs veurem què és capaç de fer el Fiat Joventut davant d'aquest Madrid que podríem dir d'una forma sorprenent que porta 3 derrotes en aquest mes. Les dues d'Euroliga, la pista de l'Olympiacos, i la darrera de Lliga Endesa, la primera derrota a la Lliga Domèstica a casa davant del València Bàsquet. I abans de tancar amb la Lliga Endesa, dels seguidors del Twitter del Bàsquet al Dia actius durant la jornada d'avui dimecres, la Lídia Font Bernat s'emporta l'entrada doble per anar diumenge al Palau per veure el partit entre el Barça i el Caja Laboral, i l'entrada doble per anar a l'Olímpic de Badalona també diumenge és pel Maison, que podrà disfrutar del partit entre el Fiat Joventut i el UCAM Múrcia. Enhorabona a tots dos i gràcies a la resta per participar. Passen 2 minuts a les 9 de la nit i seguint amb el bàsquet demà a 2:15, en directe per Teledeporte, el València disputarà el partit d'anada de la final de l'Eurocup.
Bàsquet al dia, Ràdio Estel. Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. No, I turned wrong, left your heart sold, is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. 9 i 3 minuts, doncs, del València Bàsquet, que afronta aquest dijous demà el partit d'anada de la gran final de l'Eurocup. El seu rival, Unix Kazan, el gran favorit a l'inici de la temporada, però no obstant, el conjunt Che arriba en un bon moment després de convertir-se en el primer equip de la Lliga Endesa capaç de derrotar el Real Madrid. No obstant, aquest no serà la primera vegada que els dos equips es vegin les cares aquesta temporada, ja que tots dos van coincidir, es van veure cara a cara en el mateix grup de les 32. I aleshores els dos partits van ser pel conjunt rus. Anem per parts. Com arriba el València a la final de l'Eurocup?
Doncs és el segon equip en valoració, amb un 97,5, segon també tant en triples convertits, 11,1 per partit, com en percentatge d'encert en el tir de 3 punts, 43,6%, així com a tercer en robatoris de pilota, amb 8,5 per partit.
Jugadors més destacats.
Justin Dolman segueix sent el líder de València Bàsquet, és el seu màxim anotador, 14,5 punts per partit, i el seu jugador més valorat, amb 17,2 punts. Va ser designat MVP dels partits d'anada de quarta final i ha estat elegit com a integrant del millor quintet de l'Eurocup. També destaca a Bojan Dubljevic, ha aconseguit per segona temporada consecutiva el reconeixement com a Rising Star de l'Eurocup. El pivot montenegrí acredita unes mitjanes de 14,2 punts anotats i 16,4 de valoració.
I què podem destacar del Unix Kazan?
Doncs ha destacat principalment en tasques ofensives, sent el que deixa els seus rivals amb menys punts, amb una mitjana de 64,4 punts per partit i menys valoració, 59,9, a més de forçar els pitjors percentatges de tirs de 3 punts amb un 30,8% i de tirs de camp amb un 44%.
I destaquem, ens quedem amb dos dels seus jugadors.
Andrew Goodelock, MVP de la BTB League, integrant del millor quintet de l'Eurocup, és la gran estrella de l'equip rus, quart màxim anotador de la competició, presenta una mitjana de 19,1 punts per partit, sent el gran referent ofensiu del seu equip. De fet, avui se l'ha designat com a MVP d'aquesta Euroleague 2013-2014. Destaca també Ian Bojuskas, que es presenta com l'amenaça interior de l'Unix Kazan. Dominant en la pintura, aprofita la seva capacitat de moviment tant per rebotejar com per anotar, convertint-se en clau de molts dels triomfs del seu equip.
I a tot això ens queda pendent escoltar a Velimir Perasovic.
Doncs l'entrenador del València Bàsquet diu que qui aconsegueixi realitzar el seu estil de joc serà qui s'emportarà el primer partit.
Dos equipos tienen un determinado estilo de juego y, y quien imponga su estilo va a tener más opción. Si defendemos mal, como defendemos último cuatro contra Madrid, nuestra velocidad no vale nada, ¿no? Entonces no es solo velocidad, no es solo una cosa, hay que tener equilibrio en las dos partes de la...
El tècnic reconeix que en partits importants ho passa malament, però diu que en una final ha de ser una gran festa.
Mal, como los dos, pero bueno, yo creo que siempre hay que tomar como una final como una gran fiesta y un gran éxito, porque al final es un gran éxito. Y tomar como un premio que hay que cogerlo, porque si no llegas a final tampoco le puedes ganar.
Pere Savic ha parlat també sobre Gudelov, jugador de l'Unix Kazan, que, com dèiem, ha estat designat MVP de l'Eurocup. El tècnic taronja afirma que és un jugador perillós, però que els russos tenen moltes altres armes.
Cuando tienen su jugador tan determinante como tienen ellos. Pero nos pasó, por ejemplo, partido aquí, que él empezó muy bien, luego lo paramos, pero otros jugadores... Ellos tienen mucha gente buena, por ejemplo, ellos sin Gudelov ganaron de 20 a Kimki en casa. Entonces, habla mucho de calidad de otros jugadores. Su fuerza no está en un jugador, su fuerza está sobre todo a nivel defensivo, a nivel de control de juego, a nivel de dureza que imponen y un jugador es muy importante pero no determinante.
Doncs el partit d'anada d'aquesta final de l'Eurocup demà dijous 1 de maig a 6:15 al pavelló de la Font, a la Fonteta de Sant Lluís, i el partit de tornada el dimecres 7 de maig a les 5 de la tarda al Basket Hall de Kazan. Doncs sort pel València Bàsquet en aquest primer partit d'anada de la final de l'Eurocup. I a tot això, divendres es disputaran els tercers i potser definitius partits de les semis del play-off d'ascens a la Lliga Endesa.
I parlem de la primera eliminatòria, Palència-Oviedo. L'entrenador de Palència Bàsquet, Nacho Lezcano, diu que l'eliminatòria està ben encarrilada, però que encara no estan classificats per la final. Així doncs, totes les forces concentrades en el partit d'aquest divendres.
El primer objetivo, que era este fin de semana sacar los dos partidos, está cumplido. Pero bueno, todavía yo veo la eliminatoria muy abierta. A partir de aquí nos vamos a centrar en el partido del viernes y se acabó, ¿no? Hay que estar preparados para volver aquí a jugarnos la eliminatoria, pero eso es algo en lo que, bueno, que tenemos que tener que ser conscientes de que el trabajo no está hecho y que todavía esto hay que trabajárselo mucho, pero nos centramos única y exclusivamente en el partido del viernes.
I Guillermo Arenas, el tècnic de l'Oviedo, diu que l'equip no està mostrant el joc que ha fet durant tota la temporada.
El ritmo que jugamos en el primer partido nosotros no es el que queremos, no nos gusta. Lo hablábamos después del partido también en la rueda de prensa, que si tiramos si buscamos malos tiros, si no elaboramos los ataques, si no intentamos buscar mejores opciones, pues al final el porcentaje que tenemos no es el que refleja la media de la temporada, ¿no? Hoy yo creo que hemos atacado mejor, hemos elaborado un poco más los ataques y hemos buscado mejores opciones de tiro y ha subido el porcentaje, ¿no? Y bueno.
I el tercer partit de l'eliminatòria, de moment 2-0 pels de Palència, jugarà aquest divendres a les 9 de la nit. I pel que fa a l'altra semifinal, Breogán-Burgos, l'entrenador del Burgos, Andreu Casadevall, que tot i anar guanyant l'eliminatòria, veu molt complicat guanyar la pista del Breogán.
Bueno, ha servido, yo creo que el primer partido es el partido de la tensión de los nervios. Este segundo partido ha sido un partido pues que sabíamos lo que teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer. Tenía que salir, porque podía habernos salido, podía haber sido que ellos hubieran estado muy acertados y nosotros no. Cada partido en el playoff cambia muchísimo. Y bueno, podemos decir que tenemos la oportunidad de un quinto partido, que en ese caso sería nuestro campo. Y bueno, estamos a una victoria, pero que ganar en la pista de Breogán sabemos que es francamente difícil.
I per la seva banda, Lizardo Gómez, tècnic de la Breogán, té com a prioritat recuperar físicament els jugadors molt cansats pel partit de divendres.
Y ahora no nos queda otra que intentar, sobre todo, recuperar físicamente a los jugadores. Anímicamente, lógicamente, pero anímicamente somos un equipo duro, un equipo ganador, un equipo luchador, de raza, y seguramente el viernes en Lugo será otra historia. Singing radio, head at the top of our lungs, with the boombox.
Doncs el partit que jugarà també divendres a les 9 de la nit a la pista de la Breogán contra el Burgos, que de moment domina 2-0.
I també recordem que pel que fa al play-off d'ascens a la Deco Or, ja tenim definides les semifinals que jugaran divendres a 8:15 de la tarda. Ho farà el Prat a casa contra el Càceres, i a les 9 tenim un Palma Amics de Castelló. Aquesta sèrie al millor de 5 partits. 4 minuts per un quart de 10 de la nit, una pausa, i anem ja amb la tertúlia dels dimecres.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i completa a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor Amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix equipament de calefacció, descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor Amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Jordi, t'he de dir, que jo ja me l'imagino, home, sobre la taula no, però sí ballant, perquè té bon ritme de peus, l'amic Xavi Oltra, el company de la FEP. Hola, Xavi, bona nit!
Com has endevinat?
Que t'agrada la música del Jordi, del company tècnic,
Ah, jo se me'n van als peus sempre, gran Jordi, i bueno, i ara ja una mica de bon temps, una mica de festeta, doncs clar, a ballar, no?
És el que ve de gust, no? Que ve, exacte, i el Tomàs Jofresa, no sé si és molt donat als balls. Hola, Tomàs!
Hola, bona nit. Soc molt donat al ball, però soc com un pal d'escombra, com un pal de granera, que diuen a Menorca. I no tinc massa sentit del ritme, però m'encanta veure la gent que balla bé.
Bueno, amb la pilota a les mans sí que tenia ritme, tu, Tomàs?
Ell és més de barra, ell és més fixa.
Barra fixa.
Clar, com li venen, sí, pues, clar, tot és més fàcil pel Tomàs, sempre.
Bueno, què tal, senyors? Com esteu? Tot bé?
Bé, doncs, com deies, bueno, no només bon temps, sinó temps de play-off.
No pares, Xavi, no pares de treballar.
Ah, d'acord, va ser la final de Lliga Femenina, doncs, bueno, sempre el mes de maig, no?, és un mes guapo, doncs, no només a Lligues Adeco, sinó també al CB vindran els play-offs, i déu-n'hi-do la NBA, no?, o sigui que realment és un temps guapo per, sobretot el NBA enguany, que hi ha una de finals igualats espectaculars,
sí, sí,
les pròrrogues, per tant, un mes per passar-ho molt bé.
I treballa tant aquest home, Tomàs, que diumenge no va poder ser-hi, es va perdre el gran homenatge que us va retre a l'Olímpic. Tomi?
Doncs sí, la veritat és que desconeixia que el Xavi no havia pogut estar. Ara em dono compte que faltava alguna cosa.
Ah, ho veus?
Ja sé per què és, perquè tenia aquesta sensació. I sí, la veritat és que un recordatori, un homenatge fantàstic. Estem tots, en fi, com aquell que acaba unes convivències de 3 dies amb l'escola, i quan tornes a casa, doncs, tornes amb aquella pena de deixar els amics. I la veritat és que han sigut 2 dies meravellosos, molt emotius, ens hem retrobat tots. I bueno, la veritat és que és quan recordes allò de que realment jugar un esport, el practicar un esport, i bueno, en aquest sentit, a nivell professional, amb el que comparteixes tantes hores, amb els anys, de veritat, amb els anys, probablement una de les coses que més queden és aquest lligam que fa que quan et tornes a veure és una mica la sensació de que els directius són pràcticament com els teus tiets i els... i els companys d'equip com germans, cosins, no? És una sensació molt maca.
Sí, sí. Xavi, no saps el que va ser tornar a veure la pista de, en aquest cas, de l'Olímpic, no? Els Jofresa, Villacampa,
sí,
Mike
sí,
Smith, Obradovic, Cormie Thompson, no? Espectacular, espectacular.
Sí, vaig veure el vídeo YouTube resum que ha penjat al club i on els discursos i tal, i bé, he vist el resumet i bé, espectacular, i com diu el Tomàs, supos que si ja tu ha anat allà aquells dies veient tota aquesta gent, doncs es remouen, no?, doncs molts sentiments i records que tenies una mica amagat, doncs és normal que amb ell, doncs, a tots els que van anar allà, doncs, amb l'Obradovic, doncs tot recordin aquella etapa, és, i si hi ha només els que estem d'espectador, o jo, que només el que vam parlar a tertúlia en el que has passat, o només el resum que he vist del que va passar, ja te'n recordes, no? T'emociona, te'n recordes aquestes emocions llunyanes, o sigui, imagino que el Tomàs hauria flipat.
Mm. No, sí, jo tenia la gallina de piel, que diria que ell, a punt de caure la llagrimeta, doncs els grans protagonistes, Tomàs, ja m'imagino, no?
Sí, la veritat és que són moments en els que fins i tot per molt que tu vulguis d'alguna manera controlar i equilibrar una mica les emocions, et poden una miqueta. Però la veritat és que, com que tot el record és molt maco, però parlo fins i tot parlo amb el sentit del lligam que ha hagut sempre entre nosaltres, doncs tots els moments van ser molt macos i la veritat és que no podríem pensar en un homenatge tan ben quadrat, tan ben fet i organitzat per la penya. La veritat és que les sensacions són magnífiques i el record imborrable.
Escolta, Tomàs, es va veure una bona química, una molt bona química entre Celco i tu. No? Veu parlar, jo no sé, què vau comentar?
Bueno, la veritat és que tots coneixeu que jo vaig jugar l'any 94 pel Celco, a la penya. Sí. Va ser l'any que jo vaig anar a provar als Estats Units, al campus de Atlanta Hawks. Vaig tornar a l'estiu, vaig renovar per la penya i va ser un any molt, 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 molt intens. Jo era el jugador, diguéssim, dels importants de l'equip, el més jove, i amb el Zelko vaig tenir una connexió molt bona, primera perquè el Zelko era jugador fins feia 3 anys o 2 anys i la mentalitat de base que ell té, doncs, diguéssim que en seguida hi ha un canal de comunicació molt, molt, molt fort entre ell i els bases, però sobretot perquè, bueno, ell també és un home de caràcter, jo també ho era, probablement l'edat me l'ha atenuat una miqueta, més que de caràcter, de personalitat profunda i marcada, i a més després vaig estar a les ordres d'ell també a la Benetton de Treviso, on em va portar des de Menorca, i sempre ha hagut una relació una miqueta, enteneu-me, enteneu-me el que vaig a dir, esportivament, una mica aquella relació d'amor-odi, és a dir, han hagut, pels nostres caràcters, han hagut moments de tensió, perquè els dos hem sigut persones molt exigents, molt autoexigents i molt exigents amb el nostre entorn, a nivell esportiu, amb l'equip, i la relació amb el Zelko, diguéssim, diària, és feixuga, és dura, intensa, t'exposa un estrès emocional molt important, i jo, que sóc una persona doncs, que sempre he intentat fer bé els detalls i autoexigir-me, doncs quan aquestes coses no es aconseguien, hi havia aquella frustració que fa que en molts moments hi ha friccions que mai, d'un jugador cap a un entrenador, hi ha una falta de respecte, mai, però sí que hi havia tensió. Llavors, al mateix temps, sí que hi havia una química brutal, una comunicació molt franca entre ell i jo, i sempre ha quedat una mica aquesta, bueno, aquesta sensació.
Doncs es va veure, va ser patent, aquesta bona química, aquesta bona relació.
Òscar, sí. Tomàs, per cert, el Tomàs anava impecable, mira, perquè hi havia algun altre jugador que anava una mica casual.
M'ho has tret de la boca.
Un dandy allà, jo estava, no m'he quedat del vídeo, vamos.
Xavi, et anava a preguntar, Xavi, saps qui va ser el gentleman d'aquell acte?
El Tomàs dona classe.
Tomàs Jofresa, espectacular.
És un altre nivell, clar.
Bueno, jo tinc que dir, primera, que clar, els que no estem molt o no som molt agraciats, tenim que tapar-nos bastant i tenim que adornar el test.
No m'esperava que sortissis amb aquest discurs, no m'esperava,
I apuntat això, sí que us tinc que dir que amb l'edat és una de les coses que he après i a més disfruto, que és el fet d'anar adequat en els llocs o en els diferents events on vas, no? Llavors, la veritat és que em sento còmode vestint-me d'una manera adequada per a l'event, però també us tinc que dir algú molt important i que tots sabeu. Allí, de gentleman de veritat i de classe, el doctor Guillén. El doctor Guillén és el que...
També.
Jo crec que, perquè sí, és la persona més elegant, amb més classe, amb més porte que podem haver tingut al nostre entorn. I l'altre dia estava una mica mosquejat perquè el Gonzalo Lorta, el fisioterapeuta, escolta, es va atrevir a portar pajarita. I clar, li vam dir tots al Jorge Guillén que el Gonzalo l'havia superat. En fi, va haver moltes risques en aquest sentit, però bueno, al final també cadascú projecta amb la vestimenta determinar les coses, i per mi era un event bonic, i a més a més, com que aquest tipus de vestimenta a la meva vida diària pues, el tinc que fer servir prou vegades a la setmana, doncs, en fi, vam intentar anar d'acord en el moment tan important.
No ens queda per aprendre del Tomàs, Xavi.
No, que és important que no oblidi que a l'estil casual ha tirat una mica de les platges de Menorca. Ha de recuperar també aquest to una mica deixat que també s'agraeix, no? Això ho ha de recuperar i deixar de tant en tant a deixar la corbata.
El Tomàs accepta...
Sí, no, està clar que quan me'n vagi al Club Nàutic de Vinissafua, quan me'n vagi al restaurant Es Bruc de Vinigaus, et puc advertir i avisar, ja ho saps tu, que no anirem traje i corbata.
Escolta, jo el que
aniràs de nàufrago,
allà me n'aniré evacuat en el moment i bueno, que a més, aprofito perquè els oients ho sàpiguen, que per aquest mes de juliol tenim la intenció diverses persones que ens vam convertir en amics, entre ells inclosos el Xavi Oltra i l'Òscar Merino, estem preparant una trobada gastronòmica que, bueno, que...
Tomàs, cal explicar aquestes coses?
Sí.
S'han d'explicar perquè per mi són molt importants i estem ja parlant amb el Miquel Cardona, ex-IB3, ex-company nostre i meu, sobretot, a les retransmissions esportives, de fer una trobada, i espero i desitjo que quan ens anem a fer unes sardinetes ningú vagi en traje.
Jo el que no sé és per què Fundació Menorca Turisme no fica publicitat en aquest programa, perquè parlem de Menorca dia sí, dia també. Senyors, perquè el temps passa... Escolta, volia saber la vostra opinió també sobre la polèmica NBA, la sanció al senyor Donald Sterling, Xavi, què et sembla?
Doncs un exemple espectacular, brutal, del que haurien de fer un altre cop, un cop més, com funciona la millor competició esportiva del món a nivell de gestió, a part d'altres qüestions, doncs un exemple brutal. Aquí 2,5 milions de dòlars de multa, a part de retirar-lo i que vengui la franquícia, etc. Però només amb la quantitat de diners de multa me fa gràcia quan a vegades aquí a Espanya a jugadors que cobren fitxes extraordinàries fan alguna borrada, els hi fan una multa de 200 euros.
Sí, sí.
Doncs allà no, allà les multes són com Déu mana. I és un exemple, doncs brutal. I mira, fa poc el pivot del Maccabi, el grec, crec que li han caigut 7 partits, també una bona multa per allò d'anar a...
Sorsanitis.
Sí.
7 partits i 18.000 euros, crec.
Doncs a l'NBA, els dos que ho van fer, els hi van caure, doncs els hi va caure tota la temporada, que van estar sense jugar.
Ara, però et dic una cosa, el senyor Sterling haurà de pagar...
Germaine O'Neill, i no me'n recordo quin era l'altre ara, però vaja, o sigui, és que sempre van per davant aquestes coses, i jo crec que això del racisme, a més, la veritat, que les declaracions són molt greus, ja han enganxat, la veritat, doncs no hi ha hagut... Hi ha hagut una reacció ràpida, ferma, directa, i com han de les coses, no com passa a la Lliga Espanyola, o a vegades doncs, que hi ha quatre copers i aquí no passa res, no? Doncs no.
Sí. Són 2,5 milions de dòlars, Xavi, però té una fortuna de 2.000 milions, eh? Vull dir, tampoc és irrisori comparat amb el que té aquest home al banc, eh?
Bueno, però és un bon pic, no?
Sí, home, suposo que li molestarà rascar-se la butxaca, però vaja, és com calderilla, per aquest home, aquests 2,5 milions de dòlars.
Sí,
Tomàs, tu...
Aquí la Lliga Espanyola els hi cobren quan algú s'ha tret la samarreta o li treu una targeta groga, jo què sé, o algú fa una bestiesa, pues, li cobren 200 euros, clar. I són gent que guanya també 10 milions d'euros, no?
Alguns,
o és igual, o 5 milions d'euros.
Tomàs, tu com veus això?
Bueno, jo crec que estic molt d'acord amb tot el que he escoltat i, a més, estareu d'acord amb mi amb que tot això transcendeix una miqueta. Va més enllà de que si aquest home té un cert patrimoni o de si parlem del món de l'esport. Jo crec que això ja transcendeix el que és un fet social i crec que la NBA, diguéssim, ha posat aquesta sanció pensant més que ell, més que sigui una persona adinerada, sobretot pels valors que vol transmetre qualsevol entitat, en aquest cas la NBA, podria sentar precedent, i sobretot aquí una de les claus ha estat que el poder de veritat gran a la NBA està en mans de la raça negra, són superiors a nosaltres, i a més les màximes estrelles són diguem, el percentatge més alt són de raça negra,
sí, sí.
No ara, sinó al llarg de tota la història, no? Em sembla, no sé dir-te si el just són 2,5 o 3 milions i mig o 10 milions o 4 dòlars, però el que sí que podríem afirmar és que més que els 2 milions i mig de dòlars que li han posat de sanció, home, amb aquest home, probablement aquest error que ha tingut, ja no de dir-ho, sinó de que s'hagi fet públic, és el fet de que hagi de vendre la franquícia i després la, entre cometes, una mica la vergonya social de tot el que li caurà o li està caient. Però desconeixem també la seva mentalitat, no? Hi ha persones, ja ho sabeu, que tot això s'ho tiren a l'esquena, com molts representants de governamentals, ja no només a Espanya, sinó a Europa, són gent que tenen, bueno, doncs, una capacitat de tirar-se les coses a les esquenes i moltes coses no els hi afecten com pensem que ens afectarien a la gent de peu, no? Per tant, jo crec que com deia el Xavi, exemple sobretot per la rapidesa, per la radicalitat, sense ninguna dubte, jo crec que hem donat un exemple, no? de com es deurien de sancionar, però no només al món de l'esport, sinó al món polític, en el món de l'esport, en el món de l'art, qualsevol sortida de to d'aquest tipus, perquè són manifestacions que no ajuden a que, sobretot d'entrada, els nostres joves, carai, pugin amb uns valors, amb una mica de fonament.
I que n'aprenguin aquí, eh? Que és un, sí, un mirall on reflectir-se, també.
Sí, mireu, perdoneu que torni a parlar, però ahir s'ha fet pública a les xarxes socials i tal una expressió d'una política que ahir va respondre a una altra persona respecte a una sèrie de, bueno, d'indicacions que s'havien fet, no? Sobre si se li havien donat uns sobres amb diners amb el passat i tal. I aquesta política, una de les polítiques més importants d'Espanya, escolta, s'ha pronunciat amb el que en català diem amb una paraulota, no? Jo, de veritat, em quedo perplexa que les persones que ens representen parlin amb aquestes paraules, sabent que la gent jove està llegint-los, està seguint-los i tenen ganes de, en teoria, de posar en mans d'aquestes persones la seva confiança en governar un país. Doncs totes aquestes coses són les que probablement hauríem d'aprendre, no?, també a sancionar, que no només...
Estaríem programes per parlar d'això, del perfil baix de la gent que ens representa.
Però, bueno, el que està clar és que això és un programa esportiu i sí que és cert que està molt bé que des del món de l'esport puguem exemple a tot
el... Es doni exemple, exacte.
A sectors, sí, exactament, que projectem tot això i que el món, per exemple, el món polític o altres sectors, escolta, aprenguin que en el món de l'esport sí que intentem ser exemplars i que sí que intentem transmetre bons valors,
doncs...
que facin que siguem exemplars.
Ho hem de deixar aquí. Tomàs Jofresa i Xavi Oltra, un plaer escoltar-vos aquí al Bàsquet al Dia, eh? Cuideu-vos molt.
Una abraçada a tots.
Que vagi bé. Demà festa, eh? Dia del treballador. Demà no hi ha Bàsquet al Dia, però tornem divendres. Que vagi bé.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.